Són les 12 i 25 minuts, és temps d'obrir ja el temps d'infermeria aquí a la ràdio. Amb nosaltres la Pilar Bayano. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia, Adriana.
Avui entrem a urgències de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i a les urgències en general. I per fer-ho, amb qui vens acompanyada avui?
Pues avui vinc acompanyada d'una companya que porta 15 anys al nostre servei. Es diu Sandra Urgell i bueno, l'objectiu de la xerrada d'avui és una miqueteta orientar-vos de com treballem les infermeres als serveis d'urgències en general i sobretot també donar consells de salut, que sempre pues, aprofitem aquestes xerrades per aconsellar i donar consells als usuaris.
Molt bon dia, Sandra, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres a seguir descobrint àrees on en el paper de la infermeria és molt present. I abans de tot, per centrar-nos, no? Abans d'entrar a urgències, hem de fer una mica de pedagogia, no, Pilar?
Pues sí, jo crec que és important perquè a vegades nos adonem en el dia a dia, en l'assistència als pacients, que hi ha una mica de desconeixement de la funció que tenen els serveis d'urgències. I per començar, pues, la gent no sap distingir molt bé el que és una emergència de lo que és una urgència.
Quina diferència hi ha?
Pues mira, parlant en la definició que fa l'Organització Mundial de la Salut, una emergència és aquell cas en què la falta d'assistència podria produir la mort del pacient en minuts. No? I llavors aquella persona necessita d'una assistència ràpida en quant al tema de primers auxilis per a la seva supervivència. Podríem dir que una emergència podria ser pues, una pèrdua de coneixement, una hemorràgia important, una dificultat respiratòria greu, una mica perquè tothom s'oriente una mica quan parlem d'emergències de què estem parlant. Quan parlem d'urgències, pues, lo definim com una patologia que ja té una evolució més lenta i que no és necessàriament mortal, però que sí que necessita una atenció dins de 2 o 6 hores per evitar complicacions més importants.
Molt bé. I després l'altra pregunta, no? Que és el tema que està sempre sobre la taula. Fem un bon ús de les urgències.
Bueno, pues això serà a nivell nostre, no? De lo que coneixem al nostre treball. Pensem que hi ha molt de coneixement de los diferents nivells en els que l'usuari pot ser atès quan té un problema de salut més o menys urgent, perquè ja hem dit que a vegades costa diferenciar el que és una urgència. Podem consultar en diferents serveis des de números de telèfon públics per fer consultes fins a les àrees d'atenció primària, els nivells hospitalaris i després els hospitalaris ja amb especialitat, com la pediatria, la traumatologia, en diferents centres ja de més nivell.
Clar, perquè hi ha diferents llocs on se pot anar a urgències, no?
Pensa que les urgències pues, ja tenen 24 hores, els 365 dies de l'any, en els centres hospitalaris. I, bueno, pensem que hi ha estudis que diuen que entre un 30 i un 70% d'aquestes urgències podrien, o no són urgències, o podrien ser ateses a uns altres nivells assistencials.
Déu-n'hi-do, no? Quin tant per cent?
Pues sí, la veritat és que és important i per això és important també fer educació sanitària per fer un bon ús del nostre sistema sanitari, que també hem de fer la reflexió de que tenim molts serveis i lo hem de fer servir de forma
correcta
pues, perquè dure molts anys.
Sobretot. Aquí a casa nostra, ja que ho comentaves, Pilar, a quins CAPs podem anar d'urgències 24 hores?
Pues aquí al nostre territori tenim el CAP de Flix, que té urgències 24 hores, el CAP de Gandesa, a la Terra Alta, al Priorat el CAP de Falset, i aquí a Móra, durant la tarda, està obert el CAP de Móra la Nova i després el personal del CAP s'afegeix al personal que hi ha de guàrdia a urgències. El que passa que nosaltres, després parlarem de lo que és el tema de triatge, diferenciem molt clarament quin tipus de pacients atenen el personal de primària i quin atenem nosaltres dins dels boxes.
Anem a entrar a urgències, Sandra, i explica'ns quantes persones, quantes infermeres o infermers esteu dins d'aquesta àrea d'urgències a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Bueno, a Móra d'Ebre som 2 infermeres de matí, 2 i mitja de tarda i 2 infermeres de nit.
És un bon rati
comparat en situacions d'altres hospitals, però bueno, mai n'hi ha prou, clar, perquè partim de la base de que els serveis d'urgències no estan programats, la gent hi ve quan té la necessitat no pots preveure la quantitat d'urgències que tindràs, i llavors pot ser que en moments determinats dos infermeres siguin suficients i en altres moments dos infermeres ens quedem no curts, curtíssims.
I llavors què feu?
Aquesta és la clau on comença el paper de la infermera, jo crec que en un servei d'urgències, que és el triatge. Mm-hmm. És una paraula que m'encanta, jo crec que és un dels pilars d'un servei d'urgències, que és una eina que s'utilitza ja des de... no és una eina inventada per nosaltres, sinó que s'ha utilitzat en situacions de catàstrofes, i la idea inicial és saber com estem, quins malalts tenim i quina circumstància tenen, per establir una prioritat.
Molt bé.
I així, en una manera ràpida. Vull dir, ha de ser el triatge és sempre ràpid. No tenim moltes eines, fem preguntes curtes per a donar-nos una idea de quina és la situació mèdica d'aquell pacient, per aconseguir saber quin de tots els pacients hem d'atendre primer. Mm-hmm. Aquesta és la nostra idea fonamental. El triatge... que llavors té un suport també informàtic i se basa simplement en 5 nivells de gravetat. Mm-hmm. Del nivell 1, que és la persona més greu, és a dir, l'emergència, al nivell 5, que el grau 5 és el que no té urgència. I aquests graus van relacionats en el temps que aquesta persona pot ser atesa, el temps que pot esperar en ser atesa. Mm-hmm. Partint de la base que jo crec que els serveis d'urgència, tant els hospitalaris com les emergències al carrer, com parlava el mes passat la Montse Alcobarra, que treballa a l'helicòptero, som tempodependents. La nostra feina, el temps és or.
És bàsic.
Té un efecte, sí. Sempre pot tindre un efecte molt negatiu als usuaris, i és contra la lluita que tenim és en este temps.
I pot ser que hi hagi algun pacient que entre el triatge i del triatge se l'envia a casa, que es valori que no té res i se l'envien a casa?
Bé, la infermera no, que és la, normalment en la majoria dels hospitals catalans la figura de la infermera és la que fa el triatge, no pot derivar un pacient a domicili, però sí que des del triatge la infermera pot buscar el recurs mèdic per a que el derivo directament a domicili.
Bé, hem conegut el triatge. Quina seria la següent àrea, la següent fase on la infermera intervé a urgències, Sandra?
Bé, jo crec que des del triatge ja la infermera empatitza amb el pacient, ja té els primers contactes, sobretot informa al pacient de què passarà, el temps que esperarà i què passarà quan passarà dintre, i el segon pas és l'acollida al servei d'urgències. Mm-hmm. La infermera ubica els pacients en un box, en una camilla, en una... on sigui,
on ho
podem acollir, on sigui, moltes vegades, i comença el procés de preguntar el motiu. El motiu per què ve, les al·lèrgies, les malalties cròniques, la medicació que pren, si ve acompanyat o no. És important valorar riscos en aquell moment. Hi ha dels pacients, doncs, sobretot les persones grans, que habitualment és un dels nostres usuaris més habituals. Preparem el malalt per a que sigui valorat i atès, i llavors per un altre professional, en aquest cas el metge.
Després de l'assistència ja arriba el... No, després arriba l'assistència, després de l'acollida, volia dir, que jo ja m'avançava dos passos.
Sí.
I l'assistència ja és quan es comencen a fer aquestes proves, no?, a monitoritzar el pacient si cal.
Sí. Bueno, fem tècniques delegades, mèdiques, ordres mèdiques, des d'administració de medicació a altres processos, i en la part de l'assistència la infermera té el paper de valorar i avaluar contínuament el malalt. És a dir, veure si el tractament que li estem ficant és eficaç i està donant bons resultats, o per lo contrari, el pacient està empitjorant. Som les primeres persones que ens donem compte de que hi ha alarmes que no estan funcionant bé i hem d'avisar el metge per a solucionar el problema que no està. Correcte.
Un paper molt important i on un cop més que surt a cada programa és l'empatia, no?
Correcte.
I la tranquil·lització del pacient que ve a càrrec vostre.
Sí, jo crec que és fonamental. Sí que en un servei d'urgències a vegades és difícil perquè hi ha molts...
altres aspectes, sí, que potser
bueno, pues quan una persona no es troba bé en un ambient diferent, sense la seva família, sobretot aquesta gent gran que parlava la Sandra, és difícil, la gent li costa, no? Però bueno, nosaltres estem allí per donar suport, com sempre, per fer les nostres cures d'infermeria. I després, sobretot molt important en aquest aspecte, el que ha dit la Sandra també, tot el tema de valoració i observació que té la infermera. Mm. O sigui, no se tracta només d'administrar tractaments o fàrmacs o de fer cures, sinó de veure quin resultat té això en el pacient.
De controlar bé, de controlar bé.
Exactament. Correcte.
I el pacient pot entrar acompanyat?
Sí, normalment deixem passar sempre un acompanyant, un, perquè si no els serveis d'urgència són, hi ha l'espai que hi ha i si no és impossible de controlar, però crec que és un bé per als pacients sentir-se, estan, no deixen d'estar en un lloc forà, és agressiu moltes vegades, un servei d'urgències no és còmode, se perd molts dels teus aspectes, sobretot d'intimitat, i jo crec que és una, l'estar acompanyat ajuda una miqueta a tranquil·litzar els pacients,
a sentir-se millor.
Sí, sí, després hi ha pacients que tenen dificultats per comunicar-se i l'ajuda de l'acompanyant no, és molt important per nosaltres també, no? Per explicar-nos antecedents, fàrmacs o què és el que ha passat. Sempre demanem que entri l'acompanyant que més coneix el pacient i amb el que més tranquil·litat pugui tenir, O sigui, la persona que està, sobretot quan és gent gran. L'única excepció que fem és en el cas dels nens petits, que deixem passar els dos pares, és l'excepció.
Amb els petites. Sí. I com pot acabar una visita d'urgències? Com se fa el tancament d'aquesta visita?
El tancament, o bé el pacient se'n va a domicili i després tindrà un estudi previ a consultes externes o no.
O el seu metge capçalera.
O el seu metge capçalera. O bé el pacient ingressa, o bé el pacient és traslladat a un altre centre en relació a les seues necessitats. Independentment del destí, la infermera prepara el malalt per estar alta. Mm. És a dir, sobretot intentant que els pacients, el pacient i la família hagin entès correctament el tractament a seguir.
Molt important.
Molt important, perquè normalment passa que el metge els explica tot molt bé.
Diuen que sí a tot.
Diuen que sí, però no han
entès. Quan surten per la porta te diuen... I això cada quan m'ho haig de prendre.
Molt bé. I l'infermera fa este reforç. Com que som més cercanes, poder esta empatia que tenim en els malalts, intentem lligar bé l'alta per als pacients i per les famílies. Perquè són un conjunt, pacients i famílies.
Sí, a vegades més les famílies que els pacients, sí, pues, no?
Bueno, normalment quan te truquen com a familiar que tens un pacient, un familiar teu a urgències, pues això és un trasbals i bueno, la gent deixa les feines, deixa tot. A vegades aquests pacients s'han de traslladar, sempre els... Clar, la gent pensa, però com vaig anar a Barcelona si jo tinc els fills, tinc els animals, tinc que tancar la casa... Pues ahí el nostre paper és donar tranquil·litat, assegurar que el seu familiar estarà ben atès i que ells ja, quan ho tinguin tot resolt, pues ja aniran a l'hospital que convingui.
El que els hi toqui. Sí. Perquè què ha de fer una persona quan es troba davant d'una situació d'urgència a nivell sanitari? Què hauria de fer? Quina és la recomanació?
Si l'urgència és vital, és a dir, si és una emergència, si està en risc, si vostè creu que està en risc la seva vida, el que s'ha de fer és trucar al 112. És el número d'emergències que tenim, on l'atendran i li faran un munt de preguntes que la gent moltes vegades se fique nerviosa de sentir que m'estan preguntant tant i jo el que necessito és que algú ajudo a la meva família, però és importantíssim no penjar el telèfon i és importantíssim seguir parlant en la persona que hi ha a l'altre lloc, perquè és la que et pot ajudar, és la que traurà la informació necessària per saber quin recurs és necessari mobilitzar pel tipus d'urgència que vostè reclama.
Això que diu la Sandra és superimportant, perquè hem de pensar que els recursos són limitats i llavors ells se basen en el que nosaltres diem i si mobilitzen recursos que no són adients, doncs potser una altra persona els pot necessitar i no estan disponibles, o al revés.
Se fa un mal ús.
Exactament. I llavors ells nos faran moltes preguntes per... Sí que enviaran una ambulància de suport vital bàsic, però si necessita més recursos, doncs han d'estar ben valorats. Per això és important contestar aquestes preguntes. Això en el cas de les emergències.
Sí. I en el cas del que no és urgent, el que no sabem, o perquè estem en un territori que no és conegut per naltres, o perquè no sabem què és el que hem de fer, sí que hi ha el recurs del 061, que és Sanitat Respon, on vostè li pot preguntar, explicar quina és la seva circumstància i el poden informar de quin lloc assistencial és el més adequat per la seva situació. Pues, qualsevol patologia banal.
també te donen recomanacions de salut. Pues imaginem que nos hem oblidat de la dosis de xarop que li hem de donar al nostre crio, o des de l'última vegada que va tenir febre, ara no sabem si li podem donar el mateix o no. Pues totes aquestes dubtes te les poden resoldre en aquest telèfon.
Molt bé.
També, pues, si necessites algun tràmit de salut o renovar la targeta sanitària perquè l'has perdut, te poden orientar com fer-lo. O sigui, no fa falta sortir de casa per fer molts tràmits, que des d'allí te poden orientar com fer-los.
I ara anem a donar aquests consells bàsics per una persona que demana un servei d'urgències, perquè és el que dèieu ara, sobretot no penjar el telèfon i contestar tot correctament, perquè és una situació, a vegades, segons amb quin grau és l'urgència, el que dèiem, si arriba a ser emergència, que et col·lapses una mica, i hem de tindre clars alguns consells, no?
Sí. Bueno, pues lo primer de tot, intentar mantenir la calma, que això és complicat en alguns moments, però és necessari. Després, trucar al 112, com hem dit, i segurament des d'allà ens diran això, que deixem el telèfon en mans lliures per poder parlar, perquè nosaltres també poguéssim estar parlant amb la persona malalta o amb la víctima en el cas d'un accident. Ah. Ens donaran consells en el tema de seguretat, per exemple, si truquem des de la carretera, o consells de com fer certes maniobres o com fer certes valoracions, com si respira o no respira, si està conscient, inconscient, i tot això els ajuda amb ells a fer-se una idea de quin tipus de recurs han d'enviar per atendre aquella persona. Mm-hmm. Això és el més important. A l'hora de valorar si hem de trucar al 112 o podem trucar al 061 o podem anar pels nostres mitjans, pues és una miqueteta el sentit comú,
clar,
que a vegades no és el més comú de les persones, el sentit comú, no? Perquè ja diem que ens posem nerviosos i és normal, no? Hem de pensar si corre perill per la nostra familiar, per la víctima, o si nosaltres lo podem portar en vehicle, si això podria empitjorar el que té el pacient, i hem d'esperar que algú vingui a valorar-lo a casa. O sigui, són coses d'aquestes que abans, pues, bueno, sí, tothom carregava el pacient en un cotxe, jo me recordo, treia el mocadoret per la finestra i
blanc,
cap a l'hospital,
sí,
no?
Sí.
I per sort ara tenim uns altres recursos. I és, bueno, si truquem, habitualment ens diran, pues enviem una ambulància o vostè té algun recurs per anar, perquè si no es lo diuen és perquè ells han valorat que poden anar en un mitjà particular. Això és important. Hem de dir el que ha passat, si és un accident, pues, el lloc exacte de on ha passat l'incident, si podem donar alguna referència, si estem a una carretera, pues, donar un quilòmetre aproximat, o la direcció, no? Pues estem a la nacional tal, direcció tal.
Sobretot mantindre la seguretat de l'alertant, importantíssim, perquè en aquest moment la gent es fica nerviosa, estem pendents de trucar al 112, però ens hem de ficar sempre en altres segurs.
Clar, perquè si no ens pot passar alguna cosa.
Sobretot en la carretera.
La carretera, seguretat, ben senyalitzat si és possible, i no posar-nos a la carretera, posar-nos a l'Arcén, al costat de l'Arcén, perquè ja si pot haver una víctima o dos o el que sigui, no té que haver més, i a vegades hi ha desgràcies que passen per aquest tema.
I si tenim una urgència i no estem, per exemple, a Catalunya, que estem en una altra regió de l'estat espanyol, o estem inclús en un altre país, fora de la Unió Europea, com funciona tot això d'urgències?
En la Comunitat Europea, abans de viatjar, hem de tramitar la targeta europea, que és gratuïta, la fan, podem trucar al 061 i ens diran quin tràmit hem de fer per aconseguir-la.
I per internet també la pots demanar.
I llavors podem viatjar a qualsevol país europeu i tindrem assistència sanitària d'urgències, sense cap problema.
Pensem per això que l'assistència que ens donaran en aquest país és l'assistència pública que tenen en aquell país. Lo dic perquè hi ha països on paguen medicaments o paguen una quota per anar a urgències.
Vale.
O sigui, no la que nosaltres tindríem al nostre país, sinó al país on estem. Vale?
I si és fora de la Unió Europea?
Pues si és fora de la Unió Europea,
se complica, es complica bastant.
Sempre que has de viatjar has de mirar si el nostre país té conveni o no. I si lo té, pues hasta on entra, i després també si no lo té, pues hauríem de ser una mica responsables de tenir algun tipus d'assegurança mèdica, tipus, pues,
que un trasllat un trasllat de fora de
un país estranger,
una lesió com probable com una fractura de cama, que és una cosa simple que ens pot passar a tots.
I que després a vegades no es pot volar.
És molt car i són molts de diners i són molts de conflictes, de papers.
Sí. Llavors, depèn de quin pena... país, pues ja no te dic, si és un país que és del tercer món, pues ja imagina't. No? O sigui, que és un tema que la gent, a lo millor, al planificar les seves vacances d'aventura i així, pues no té molt present, però pues sempre s'ha de pensar, que si passa algo, com lo
podria resoldre. Previst, sempre. I inclús també pensar que si marxeu fora de Catalunya, també la targeta s'ha de manar un codi diferent, no, Pilar?
La targeta sanitària nostra de Catalunya no porta el número de la Seguretat Social i llavors si anem a l'Aragó o a una altra comunitat espanyola, ells necessiten aquest número, que és el que va a les seves targetes sanitàries. Mm-hmm. Llavors, pues, o portem la cartilla de la Seguretat Social o ens endrecem al CAP i a darrere de la targeta pues, no es posaran el número de la Seguretat Social, però és una informació important, perquè si no nos podem tenir pues, problemes perquè nos fallin receptes, no nos poden negar mai l'assistència, perquè en un servei d'urgències mai te poden negar l'assistència, tinguis targeta, no tinguis o el que sigui, primer és l'assistència sanitària, però bueno, després sí que hauran de buscar papers i tot això i serà un mal de cap.
Ens anem quedant sense temps i sempre ens agrada parlar d'alguna curiositat, alguna anècdota, i m'han dit que hi ha dies que les urgències, segons quin dia de la setmana és i si hi ha algun partit important, no és tanta urgència com per anar a l'hospital.
Sí, des de luego. Bueno, hi ha estudis que ho demostren, sobretot quan el futbol, quan juga el Barça, les sales d'espera, si no estan buides, pues poc
baixen molt
l'assistència a l'urgència. Realment és quan venen les emergències i les urgències reals.
Bueno, quan hi ha partit de futbol,
el Barça és el Barça.
Del Barça o la selecció, segons les comunitats, pues baixa molt, un 30 o 40%, segons els estudis, baixen les visites a urgències.
Déu-n'hi-do.
Parlem de visites perquè nosaltres pues, és el que fem, visites urgents o emergents, etc. Cada vegada hi ha més demanda, però el que sí que és real és que el número de pacients greus no augmenta. O sigui que els pacients greus són els mateixos, però les visites augmenten. És la conclusió que voldríem donar i de que tenir una miqueteta cura amb el nostre sistema sanitari perquè ens duri molts anys.
És feina de tots, dels pues que hi treballem i dels que hi van.
Exactament.
Doncs acabem amb aquesta reflexió que ens va perfecta i esperem que tothom la faci quan realment necessiti o no una urgència o una emergència. Ha estat un plaer, Sandra i Pilar, de nou aquí al Temps d'Infermeria, i ens veiem d'aquí un mes seguint coneixent àrees on intervé aquesta professional com és la infermera. Gràcies, de veritat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Mora d'Ebre, 87.6 FM.